picada al Barça,
sí, sí.
Que
ah,
és
bé.
Aquesta. Esteu visualitzant el Barça?
Què és això?
Això és l'Anna Subirana, cantant, improvisadora de música contemporània, que ens ha... No, que, però què has dit?
Què dius?
Què dius?
Calla! Que davant havies d'anar vestit!
És un artista que a ella tu li dones un concepte i el plasma...
Tu si no són artistes llordos ja no t'agrada res.
Clar, estàs amb el Bisbal i companyia...
Sí, sí, només
ja molt poc. Edgar,
que vindrà per Sant Jordi,
clar, vindrà per Sant Jordi, si pot. I això és el Barça.
Jo veig els actes, del 125 aniversari.
Oh, clar. No, no, perdona, para un moment. Para un moment, sisplau.
Para un moment, a veure.
Para la cinta. Any 2025-26. Camp Nou, acabat de fer tota l'obra... S'encenen els focus el sí. dia d'inauguració al mig de l'estadi.
Un foco petit.
Entra la senyora Anna Subirana
sí.
i per la megafonia de l'estadi i com a primera veu i com a primera persona que trepitja la gespa al Camp Nou amb micròfon en mà pronuncia amb una mica d'eco de l'estadi això.
Qui fa la presentació d'Anna Subirana? Edgar Fornós. Edgar, bona tarda. Què tal?
Moltes gràcies.
Ara es passaré tota la discografia perquè ja et vagis familiaritzant una miqueta amb els sons de moda.
No ha passat gaire bé aquest moment, però
bueno. No, perquè has d'entrar-hi.
Tinc por que hi hagi gent que hagi canviat d'emissora ara.
No. Si nosaltres estem oferint un contingut premium que no se sent a les altres emissores.
I per això cobra.
Sí.
Home, i tant, per favor. I fa anys que es dedica a una trajectòria. I si la voleu veure en directe, intentarem que vingui per Sant Jordi. Esteu convidadíssims tots el dia de Sant Jordi.
Jo tinc coses que...
No, però repensa-t'ho, que segur que pots ser un forat a la gent.
Trenquem molt el romanticisme.
Va, que comencem el temps afegit al versió Recomania. Avui amb quina pregunta, Edgar?
Avui parlem de centrals. De fet, farem un concurs que de seguida anunciarem, però la pregunta del dia és: quin central dels que ara mateix són al Barça traspassaries? Hem utilitzat, com sempre, quatre opcions. Sí. Araujo, Jules Koundé, Christiansen o Mika Faye.
Bé, doncs, a aquesta hora, amb més de 500 vots, l'opció més votada és Koundé, un 40,6% dels participants de l'enquesta. Se'l traspassaria. A continuació, un 31,8%, és a dir, força a prop del 40% de Koundé, Christensen. El tercer més votat, Mika Faye, i el menys votat és Araujo, amb un 12%.
Que pedo, güey.
Home, Rafa, què tal? Com estàs?
Pues no le busquen más chichis a las culebras.
Què?
Más chichis a las culebras.
És que fa servir unes expressions que de vegades em perdo. No,
bueno,
no sé molt bé aquest referent. No le busques más chichis a las culebras.
Pues las culebras no tienen chichis. Yeah. Es como decir, pues que dicen aquí, pues no le busquen tres pies al gato.
Ah, val, perfecte.
Pues
digues.
No le busquen los chichis a las culebras.
Sí, sí.
La pregunta se responde sola. Díganme, ¿a qué central no quiere Xavi? Y ese me lo quedo yo para el año que viene.
Aquesta és la teva estratègia, no?
Claro, por supuesto, porque estoy predispuesto. Y el que es un fijo para mí, pues es el Chapulín Mica Falle. A este chamaquito lo enseñé yo bien, lo fui escultureando y cuando yo sea entrenador el 1 de julio en el primer equipo, pues será indiscutible.
A tu ya dones per fet, ¿no?
Bueno, pues se había dicho que se va el 30 de junio, pues el 1 de julio habrá que entrenar y ahí pues será el nombramiento. Los demás pues no los quiero porque Xavi andó todo el año echando la hueva.
¿Qué?
Echando la hueva.
¿Por qué es echando la hueva?
Pues ya ven, pues haciendo nada.
Ah, vale.
Y los llenó de malos vicios y los dejó...
Casaría aquí como tocándose los cataplines, ¿no?
Sí. Y los dejó achicopaladitos.
¿Cómo?
Achicopaladitos.
Es que no te entendemos. Estás...
Pues
no,
eso,
a mí m'agrada, perquè coneixes noves paraules
sí.
i nou vocabulari, però no, achicopaladitos.
Los dejó fríos, a mí no me convienen.
Perfecte.
Yo necesito actitud.
Sí.
Ya lo digo en los videos de mi Instagram con frases de Paulo Coelho. Que se, pues siempre son vídeos motivadores y motivacionales que van en mi Instagram, pues los pueden ver y los pueden realizar.
Agáfate.
Con frases pues de Pablo Coelho o de cualquier motivador.
Pablo Coelho, en su conocida obra El Alquimista, escribe: cuando deseas algo de verdad,
yo pongo tú tu Instagram.
Sí, pues voy hablando por encima, pues quién es el mejor entrenador para Barcelona año que viene, pues yo.
por la cual irán apareciendo las personas y las circunstancias precisas para que uno pueda seguir avanzando del punto A al B. Lo verdaderamente relevante es tener fe.
Però què estàs passant d'aguantar, Rafa?
Aquest és
el núvol que portes al damunt i que portaràs cap al primer equip del Barça.
Pues bueno, ya vieron ayer las charlas de Guardiola, pues las mías irán por aquí.
Bueno, ja ho vaig dir l'altre dia, quan estàvem amb el temps afegit, que anar rient, de moment l'aposta... El que es comenta és Rafa Márquez.
Jo les digo una cosa.
Anem fent cunyeta, però aquí està, eh?
Està fent molt bona feina el Barça Atlètic.
Sí. A la borsa d'entrenadors puja. Força, eh?
Jo les digo que el que és perico donde quiera és verde. I jo voy a triunfar en Atlètic Barça o en el Barça seca, Sandelé. Se viene nombramiento, unos tiritos al
aire. No, Rafa, espérate. No,
ahí estoy.
Ay.
Para ya, por favor.
Avui ens acompanya la persona periodista amb més vida social de la història, sí. Àngels Prieto.
Bravo!
Pots defensar-te, però sempre que ve, casualitat o no, té un sopar o té una festeta.
Avui ve
divendres.
I a la seva esquerra, el crític musical del programa, Xus Carrillo.
Hola, què tal?
Jesusito Carrillo.
Què tal, José María?
Convidadíssim a un concert de l'Anna Sobirana amb entrades ja a on vulguis seure.
Sí. I en època de poc futbol o gens futbol de clubs, excepte la final de Copa, posem-nos en mans del nostre estimat míster Jordi Roura.
Bravo! Hola.
Mira, els hi faig la pregunta, de fet, així, amb secretet em deia el Xus, i on està Íñigo Martínez en aquestes opcions? No l'hem posat perquè hem decidit que la pregunta la faríem sobre quatre centrals que, en principi, tu pots pensar a l'hora de prescindir-ne d'ells. Mica Faye perquè és una promesa, Christian Sen perquè el pots utilitzar de pivot i de central, Koundé perquè també fa la seva funció, també de lateral, i Araujo perquè és un futbolista dels que té més cartell del Barça. Començo per tu, Xus. Quin d'aquests quatre traspassaries?
Christensen. Per què? Perquè encara pots treure un calé. I crec que Koundé, Araujo i Mica Faye poden estar perfectament a la seva mateixa alçada o fins i tot una miqueta millor que els anés.
Per tant, l'envies a la zona de perill, eh?
Exactament. Com si fos eufòria, sí. Se'n va a la zona de perill perquè la segona veu, en aquest cas la segona assistència, no ha estat positiva. Paraula de Jordi Cubino.
Val, hombre, gràcies, Jordi.
Avui
eufòria. Avui hi ha pizza i eufòria.
Ah, sí, és que
a partir de
molt
de
compte. Sí.
Va, un punt per Christensen. Què més?
Àngels Prieto.
Jo també voto Christensen. Vaja. Sí, perquè estic d'acord amb el Xus que té marcat. No se'l notaria, tot i que està fent una bona feina ara fent de mitjentre en aquesta nova funció que li ha trobat Xavi Hernández, però crec que no seria la baixa més dolorosa.
Correcte.
Us dona la sensació que no s'ha acabat com d'adaptar? Perquè de vegades se'l veu una miqueta perdut, no sé si és que no encaixa amb el joc de Xavi, ara en tot cas el míster ens ho acabarà d'explicar.
No sé, jo crec que també el fet de la cultura i l'idioma diferent trigues més temps, en acabar d'adaptar-te. Ell és una persona doncs més nòrdica.
Sí, totalment, sí.
I això també jo crec que es nota. I no crec que seria d'aquells jugadors que ha deixat una empremta com per trobar-lo a faltar...
No s'han fet moltes samarretes a Christian Sen, eh?
Tot i que us dic, és el tercer defensa més utilitzat per Xavi, que ha jugat més partits.
A veure si hi ha sorpresa amb el míster. Què opines?
No, al final, aquestes coses s'han d'analitzar també des d'un punt de vista, tu dius, bueno, aquí, ho deia el Xus, no? Qui sortiria? Bueno, sí. Depèn de les necessitats econòmiques, no? O depèn del mercat que tingui, no? En aquest sentit, jo el Faye no el vendria. Penso
no el toques, central, eh? Aposta no, de futur.
És un central esquerrà que té molt de porvenir, que té bon físic, jo no el tocaria.
Tot i que avui intentem fer memòria dels partits del que l'hem vist.
No l'hem vist.
Va marcar un golaç l'altre dia.
No, hem hagut de buscar els highlights de Mica Faye a YouTube.
Sí, perquè encara no ha debutat, no ha jugat.
No,
però és un jugador que pot, ja ho veurem. Jo crec que és molt jove, jo aquest el mantindria. El Koundé al final està jugant de lateral, que no oblidem, no és la seva posició, pot jugar de central, també cobreix aquestes dues opcions. És veritat que segurament des d'un punt de vista econòmic segurament és el jugador que obtindries més contraprestació econòmica, segurament,
milions és el seu valor.
Segurament, però l'Araujo jo crec que no, perquè en aquests moments segurament és el més desitjat, però també és el que ens pot anar millor. I segurament també estaria en certa manera d'acord amb el Christensen, perquè al final
Carai. És
veritat que quan ha jugat de central la temporada passada va tenir una època, va estar molt bé, després es va lesionar, va perdre ritme,
sí.
Quan començava a recuperar, al final el posem de central, de pivot defensiu, que no és tampoc la seva posició, pot jugar, s'adapta, ens ha ajudat, però no és la seva posició.
I fer oblidar Busquets és complicat.
No, i pensant que l'any que ve, si el Barcelona realment vol fer les coses bé, crec que el que hi ha que firmar és un pivot. Per tant, sembla ser que... I té marcat, Per tant, sembla que ajuntant-ho tot, sembla que potser d'aquests quatre, la peça més,
de moment,
més normal seria el Cristi.
Condé és el més votat, també hem de dir que ha tingut una temporada de Dragon Khan, eh? És a dir, ha sigut partits horrorosos i després partidassos.
En un alt nivell,
és el dels defenses, ara l'Àngel té números apuntats, però és els defenses o jugadors més utilitzats de la plantilla.
Dels defenses el que més. Sí. Porta 36 partits i ha marcat 2 gols.
Vinga, ja comencem-nos a remengar. 7 i 10 de la tarda, des de casa també poden començar a participar.
És divendres?
Concurs. És divendres.
Hora del joc?
Hora del joc.
A hora caigo.
Aquesta tarda, aquesta hora, a hora caigo especial centrals. Us explico la dinàmica, molt senzilla. Avui venen des de Sabadell, des de Sant Feliu de... No, des de Sant Joan d'Espí i des de Sant Feliu de Llobregat, efectivament, l'Àngels, el Xus i el Jordi Roura. La dinàmica és molt senzilla, anirem mencionant els centrals i haureu de decidir si els feu caure pel forat, com és habitual a l'hora caigo, o els mantindríeu al Barça. Sí? Vinga, comenceu. Vinga. Donat alguna pista. Comencem amb Thomas Christensen, Andreas Christensen, 27 anys, 40 milions de valor de mercat. Ara mateix està actuant de pivot, però és central. Xus, el fem caure o el mantenim al Barça?
40 milions, has dit?
Sí, de valor de mercat.
Estic obrint la trampeta, però vaja, des d'aquí mateix, des d'aquí directament.
El poso al forat.
El poso al forat.
Al forat.
Àngels.
Vinga. A Christensen també?
Sí.
Home, ja, jo com...
Ha quedat clar.
I tant com el Marc, jo ja estic obrint la trampeta. Avall.
Per lògica, per tot el rotllo que he fotut abans...
Avall.
Pues la primera creu, ha sortit. Ronald Araujo, 25 avall. Anys, valor de mercat 70, n'han arribat a oferir 90 entre fixes i variables, un futbolista que ho juga pràcticament tot.
Hi ha hagut concursants de l'hora caigo que s'han fotut unes nates.
Esperando la gente.
No t'havia vist, Arturo, què tal?
Aquí está unos chistecitos, un colacao, lo que queráis.
Això és Mikey bé en aquest programa, no, és sempre la jaula de les loques.
Sí, hi ha un públic que ha vingut, per cert, des de casa també podeu anar jugant,
Bueno, Christensen forat, vinga.
Christensen forat, ara començo al revés, començo amb Jordi. Ronald Araujo.
En principi, jo amb el que diria el Barça, sí.
Quan has dit? 90 milions.
Bueno, han arribat a oferir al Bayern de Múnich 90 milions entre fixes i variables, té un valor de mercat aproximat d'uns 70 milions, ho està jugant tot pràcticament, Àngels.
Va, el deixem.
El deixem, i Xus...
El deixem i el renovo fins al 2030.
Molt bé, doncs salvadíssim. Salvadíssim. Però és dels que es donen més pasta, Edgar?
Sí, efectivament és el que té més valor de mercat, no només a nivell oficial, sinó també perquè ha arribat una oferta formal del Bayern de Múnich, entre fixes i variables.
Això, president, s'haurà de rumiar,
Bueno, escolta, tot el que sigui calé...
Ai, si Joan Gaspar estigués ara la directiva.
Bueno, m'entén,
no? I recordem que es diu des del club, o s'insinua, que una gran venda podria haver-se de produir, segons com, a final de temporada.
Per poder entrar, fer pel·li financer i tenir nous fitxatges.
En el teu cas, president, et costaria més, no?, jugar a l'hora caigo, seria un format més...
Jo no tindria cap problema.
No sé si cabria pel forat.
Jo ho havia insinuat, formós, però...
Perdona, és que ho he imaginat.
Sí, seria un problema.
No per la porta, això, perquè el forat era molt petit.
Sí, és culpa del forat. És culpa del forat.
Catedrático del comer, licenciado del beber.
Bé, ara comencem amb Àngels Prieto, et toca a tu. Condé, el central que més minuts ha jugat, 25 anys, un valor de mercat aproximat de 50 milions. Actua, com deia molt bé el Jordi, de lateral, encara que ell vol tornar a jugar a la seva posició, que és la de central. Àngels, el fem caure pel forat, el mantenim al Barça.
Jo, veient com està jugant en els últims partits, el mantinc.
Bé, Xus?
Ojo.
El mantinc perquè pot jugar de central, de lateral, i és molt jove.
Carai.
I Jordi?
Vinga,
una mica de debat.
No, aviam, estic d'acord en certa manera amb ells, Jo el vendria, però aviam qui porto.
Sí, està jugant... no el canvies fins que no tinguis una festa
jugant,
a l'alçada.
Està jugant de lateral, no és la seva posició. I per tant, si està jugant ell, vol dir que no tenim cap lateral dret. O el que tenim no hi està jugant. Per tant, sí, aviam qui ve. Clar, si se'n va per no sé què i l'hem de portar m'entens? És molt difícil dir no, que se'n vagi, perfecte.
Aquí no hem d'oblidar que...
Però qui ve?
Clar, com diu el Jordi, el lateral dret és Joao Cancelo, sí? Lateral esquerre és Alejandro Valde. Està lesionat Valde fins final de temporada, de jugar Cancelo a l'esquerra i Condé a la dreta. Tot i que abans hi havia jugat també moltes vegades a la dreta, està bé Cancelo.
Bueno, Cancelo juga tot arreu, menys a la xarxa.
Bueno, una certa unanimitat, podríem dir que el salvaríem, Jo crec que el salvaríem, malgrat que els nostres oients continuen amb un 47% enviant-lo forat avall.
És el que t'espassarien. Anem amb un que pot generar controvèrsia. Íñigo Martínez, 32 anys, valor de mercat 6 milions d'euros. Compte perquè encara està pendent de 6 ser inscrit a la segona temporada que té contracte amb el Barça. De moment no es planteja una sortida, però, Xus, tu el faries córrer pel forat o el mantindries al Barça?
Jo, si veu una oferta per Íñigo Martínez, per exemple, d'Aràbia,
sí,
o d'algun futbol d'aquests exòtic, i pots treure 6-7 milions d'euros, tot és caix, perquè va venir la carta llibertat.
Sí.
I en Faller, que és central esquerrà, més l'aportació de Cobercí, Valde, que ja estarà recuperat, i tots els centrals que hem dit.
Tens substitució i et paguen pasta perquè va venir
correcte,
a cost zero.
Correcte. I a més que es lesiona molt. És a dir, és un futbolista que va jugar molts anys a la Real, després molts anys a l'Atlètic amb la selecció espanyola. És a dir, està ja com la badana.
Consell, Pedri, per Íñigo Martínez.
Bueno, pues que nada, que se tome un buen plátano, que se tome una escatufa, y seguro que este le va a dar un fósforo y un calcio, que esto le dará una protección como la mía, que estoy estupendo.
Bueno, estás ya a punt, ¿eh?
Estoy a punto de volver a lesionarme.
Y a punto de raparse, ¿eh?
Esperem que
por supuesto, que me voy a quedar calvo.
Que no. Sí, sí, Àngels.
Aviam, és que tu has dit, és que ara mateix no està ni inscrit per la propera temporada. És una petició expressa de Xavi i no sabem si continuarà Xavi la propera temporada.
Molt mal,
per tant, tenim... És que aviam, estem parlant d'aquí fent fora dels centrals. Jo dels altres els he mantingut posats a triar. Si ens arriba una oferta, el faig caure.
Cau pel forat, jo l'he veure.
Jo crec que té un condicionant que és important, que és l'edat, al final. Té una edat que aquest jugador igual tenia que haver portat 6 o 7 anys abans, que és quan estava fantàsticament bé, no? Té una edat, és molt bon jugador, jo sempre ho he dit, sí, és un jugador esquerrà, per mi és molt bon jugador, però home, per edat, tinguent en compte els condicionants burocràtics que poden haver, si l'inscrivim o l'inscrivim, tinguent en compte que el podem trobar solucions si se'n va, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit podria marxar.
I no ho sé, però crec que un futbolista que arriba amb la carta de llibertat té una fitxa molt alta. No, Jordi?
Bueno, al final... Si
tu va tenir una fitxa molt alta.
Penses una cosa que... amb l'altra.
Sí, sí,
hem acabat la primera part del concurs amb els futbolistes de la primera plantilla. De moment, fem recompte, 3 futbolistes de moment seguirien concursant, Araujo, Koundé i Christensen, un ja quedaria eliminat o cauria pel forat, que és Íñigo Martínez.
Però Christensen no diu també que fora?
No.
Christensen...
Ah, sí, perdona, tens raó.
Jo ho he apuntat. Christensen ha caigut pel forat.
Sí, senyor, 2-2. Dos cauen pel forat, Christensen i Íñigo Martínez, 2 es mantenen, Araujo i Koundé.
El que ve ara m'interessa especialment la vostra opinió, que és Pau Cobercí.
Correcte. Pobret del filial, 17 anys, eh? 25 milions ja, Marc, de valor de mercat, i ha jugat, que no és poc, 14 partits oficials en el que va de temporada amb el primer equip de futbol.
I ha debutado con la selección española.
Sí, senyor, sí, senyor, con la absoluta, de Luis de la Fuente.
Susto, ha fumut.
Sí, sí, sí.
Aquest apunt, sí, ja lo sabem.
Me han dado la silla baja hoy y no llego a la mesa.
Sembla que dormi de sota de pis.
A l'aficionat aquell que... A l'aficionat aquell de la selecció espanyola no el tenim?
Oh, claro.
Sempre hi és, sempre hi és.
Lo que pasa es que estaba fumando.
I no precisament tabac, aquest és el problema. Què dieu de Cobercí?
Intransferible.
Intransferible, val.
Jo poso una planxa de formigó al forat perquè no caigui.
Ens el quedem, eh?
Vinga. Jordi, sí?
Aquí no hi ha dubte.
Cap dubte, no? Malgrat que ara podria tenir marcat, res. Anem amb Mica Faye, eh?
Mica Faye, ja ho hem comentat una miqueta, jo crec que tots us el quedeu, no? No hi ha dubtes. Val. I llavors deixem-ho parlar d'una altra casa que també m'interessa bastant, que és Eric García. Què hem de fer amb Eric García? En quina situació el tenim
ara? Mira, Eric García és un dels cedits, 23 anys. El Barça voldria un traspàs perquè hi ha overbooking a la zona de centrals. Ell té contracte fins al 26. Està a gust a Girona i el Girona també voldria incorporar-lo, però hem de veure si s'entenen econòmicament. Què fem amb Eric García, míster?
Eric García és un jugador criat a casa, que va estar aquí, després va marxar al City, després va tornar, el van fitxar i tal. És un jugador que futbolísticament s'adapta molt bé a l'estil. És veritat que quan va estar aquí va estar irregular, no? El criticàvem perquè potser era una falta de contundència. A Girona crec que ha jugat a un nivell extraordinari, ha jugat molt bé perquè l'estil també li va, l'estil de Girona, crec que ha jugat molt bé, però bueno, al final, escolta, si tenim 4 centrals que ens els hem quedat i aquest l'hem cedit i ara en fotem 2 fora d'aquests o pensem que algú té que marxar,
sí,
lo normal és que l'Eric es trobi alguna solució, o cedit, o el vens amb una opció de compra, o no sé què.
Tu no el recuperes, eh?
Jo crec que tinguent el que tenim ara, tinguent jugadors que tenen bona sortida de pilota, el Pau, etcètera, etcètera, jo crec que en aquests moments doncs, potser no el portaria.
Àngels, Xus, esteu d'acord?
Clar, si ha de servir per fomentar una altra operació, perquè sigui possible una altra operació, perquè s'està parlant de portar Eric García, de que podrien entrar Oriol, Romeu i ell en aquesta operació, amb tot el carinyo, obrim la trampilla, eh?
Si no se'n va cap central, doncs, òbviament, no té, com deia el Jordi, no té lloc. Jo el cediria una temporada més, potser no a Girona, potser un equip... bueno, si el Girona juga a Champions, per què no?
Sí, però el... és veritat, eh? Tu a vegades parlava del Girona, però a les sessions el que és fonamental és anar...
És que jugui.
Que jugar i anar a un lloc... i... és el peix que es menja la cuna, anar en un lloc que s'adapti al teu estil. En aquest cas, el Girona, amb el Mitchell, juga d'una manera que per l'Eric és ideal. L'Eric està jugat extraordinàriament bé, molt bé, perquè l'estil del Girona doncs li va, no? Jo crec que per ell és fantàstic poder continuar allà. Una altra cosa és que després, contractualment, s'entengui o no s'entengui.
De seguida saludarem el Gerard Jiménez. Gerard, bona tarda. Hola, bona que ha fet una revisió del que ha explicat Lamine Yamal a Mundo Deportivo, alguns documents per escoltar, però abans acabem sí o no amb els cedits, sí o no, eh? L'Eric García, n'hem parlat. L'Englet, ens el quedem o no?
No.
No.
Carta de llibertat.
Au revoir.
Carta de llibertat.
Jo crec que ja ha arribat el... No té sentit, ja, no?
Adéu-siau.
Xavi Riat, que compta, perquè Xavi Riat és un futbolista que està cedit amb opció de compra obligatòria de 3 milions d'euros per part del Betis. Si el volguéssim repescar, hauríem de pagar-ne 7. Xavi Riat val la pena, és un futbolista que estava al juvenil a la temporada passada d'Òscar López i de Saviola. Ara és el Betis, què fem?
Si no estigués Mica Faller, doncs potser tindria dubtes. Però si està Mica Faller i continua Íñigo Martínez, perquè sí? L'inscrivim un any més, doncs llavors no crec que tingui lloc, tot i que és molt jove, i no és dolent, eh? Però potser a nivell Barça...
Ho està fent molt bé el Betis,
sí,
però jo, però pagar per un jugador teu, pagar 7 milions... Mm-hmm.
Fa una mica de mal.
No, és compra obligatòria.
Al carrer, tu.
Sí,
al carrer.
Bueno, ja, sí, però si el vols rescatar, has de pagar més.
Exacte, el Betis Saudi sí, paguen 3 milions, llavors si tu, en el cas que digueus el Betis ho ha patat de Pellegrini, vull fitxar-lo, has de pagar-ne 7.
Bueno, aviam, hauria de ser... Hauries d'analitzar el mercat i que l'operació fos rentable. No sé si ha arribat a aquest punt, no? En qualsevol cas... tinguent el Faye, no crec que tingui massa sentit.
Perquè tinguis un altre comprador que et digui tu recupera pel 7 i te'l compraré per 20. Aleshores, vale, però...
Doncs fins aquí l'hora caigo de centrals. Continuarem jugant en els propers dies, quan s'obri el Mercato, sobretot. Però abans canviem d'història, com dèiem, avui Lamine Yamal ha parat per Mundo Deportivo, ho ha fet amb el Sergi Soler, al Jardí de la Masia, que és a casa seva, exactament, sí. I s'ho ha escoltat amb especial atenció, per això li estan sagnant les orelles ara mateix,
al
Gerard Jiménez. Gerard, bona tarda.
Sí, amb especial atenció, ja parlarem del vent d'aquesta
entrevista. Sí, feia molt vent.
Feia molt vent, semblava que fos no sé, a la Costa Brava...
El túnel del vent, aquell que hi havia aquí al costat de l'estadi de l'Espanyol.
A Tarifa, exacte. Comencem per un tema que està sent un colabrot i que segur que ens haurà encara moltes tertúlies, i és la possible doble convocatòria de Lamine Yamal per l'Eurocopa i els Jocs Olímpics. El Sergi Soler li ha preguntat pel tema.
Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos, porque al final... Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido yo ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño. Pero sobre
¡coño!
Todo, la Eurocopa.
Ya.
Estoy.
O sea, que dirías que no, si dependiera de ti dirías que no a los Juegos Olímpicos.
También depende si la Eurocopa cómo vaya, pero yo creo que lo más importante sería estar para la Eurocopa y si me veo bien.
Si no hubiera mucha carga de Eurocopa, pero, o coño, si en primera fase ya cambiaría un poco el escenario.
Sí, que ha dicho que no lo entendía. ¿Quiere ir compañía o no quiere ir compañía?
No, quiere, pero una de las dos creo que es mejor renunciar y por un tema...
Pero si España...
Que para ser, eso es un gran debate. Tú, Jordi, que has sigut exfutbolista, si et donen a dir, a escollir entre Jocs Olímpics o Eurocopa, yo creo que ho tindria clar, y no creo que sigui la mateixa decisió que a la Min. ¿Tú qué dirías?
Eurocopa o Jocs Olímpics?
Sí.
No, l'Eurocopa, home.
Sí? Ostres, jo pensava que diria Jocs Olímpics.
Però potser Eurocopa, Lamine, pot jugar-la 5 o 6 cops, perquè és molt jove, però els Jocs Olímpics potser pot jugar a París i a Los Angeles.
Però si té 16 anys, pot jugar molts Jocs Olímpics.
5 o 6 cops o cap més. Futbol no saps mai. L'Eurocopa és, futbolísticament, és l'Eurocopa, és l'elit.
Siguen egoistes.
No hi ha dubte.
Siguen egoistes. Per dates. Acaba la Lliga... i l'Eurocopa es juga la segona quinzena de juny, em sembla que és.
Sí, sí.
Tindria temps per descansar i podria anar a la gira dels Estats Units. Per tant, el Barça és un nom que fa caix, perquè ara mateix tu has de vendre entrades.
Sí.
I si no, si va als Jocs Olímpics, no fa la gira, i si fa també l'Eurocopa, és que no té temps de descansar. Per tant, jo posats a triar, fa l'Eurocopa amb Espanya, si els eliminen ràpid, a descansar, noi, de vacances.
Ara, deixa'm dir que...
Anaves a dir si els eliminen ràpid millor, eh? Jo ho he interpretat així, eh?
Per fet de que descansi.
Sí, sí, perquè descansi.
Però deixa'm dir que el lament ha estat fi, eh?
Sí, i tant.
Ja m'agrada,
jo crec que ha tingut converses perquè... que l'han assessorat molt bé, eh?
Jo no sé, no,
sí, però que no s'entiende lo que dice. No, està acompanya o no t'acompanya, Tete?
Sí, sí que està,
no però...
Mira el que li va passar al Pedri, que va fer europeu.
Sí, però ha estat fi, perquè la pregunta és complicada. Si dius una cosa, perquè dius una cosa...
S'ha mullat,
sí, sí. No, ha estat fi.
Què més, Gerard?
Un altre tema recurrent, s'ha parlat molt de que des que Xavi va dir que marxava l'equip ha millorat molt, i també se li pregunta a tots els jugadors sempre que es pot, si volen que Xavi es quedi. Doncs també li han preguntat a Lamine Yamal.
Sí, está haciendo las cosas bien, es una persona muy buena.
No, aquest és Joao Félix.
Ah, anava a dir, esto sí que li ha canviat la veu ràpid.
Se va a Roberto Carlos.
A la mínima mala, a veure si podem recuperar el document, si no passarem al següent i no passa res. Què més?
Ella ja ho recordes?
Sí, que està molt content de Xavi, que li encanta, que el va fer debutar i que vol que es quedi, que li agradaria molt que es quedi.
Ja tenim el tall, crec, eh?
Doncs escoltem-lo.
Però bueno, si dijo que se va.
Estamos más... Sí, llegado se puede decir, pero bueno, los resultados están viendo, están siendo mejores, pero yo creo que también era cosa del equipo que pusiera punto de inflexión y empezáramos ya a jugar mejor.
¿A ti te gustaría que siguiera?
Sí.
La persona que te ha hecho debutar en el primer equipo.
Estaría, para mí sí, estaría encantado, me gustaría, la verdad.
Bueno, pues yo lo vendería. Yo lo vendería, pues no me aporta, pues yo quiero machotes.
¿Qué dius, home? Si ara el Lamin vendrà entrades i estan fort, en un
molt bon moment. Compraremos huevones, pues que tengan pelo.
Sí.
Ha dit una altra cosa a l'entrevista, que diu que, clar, ell amb 16 anys no ha de ser la persona que vagi al despatx de Xavi a dir-li que, si us plau, es quedi.
També és veritat.
Clar, em sembla molt
massa. Amb 16 anys estan demanant moltes coses.
No seré jo qui vagi allà, no.
Tens tota la raó, sí.
Pues conmigo tendrían l'oficina abierta, pues para dialogar. Y para platicar, pues...
Pero para no dialogar tú todo el rato.
No me interesa, pues, jugadores así.
Pesado, bueno.
Molt bé, el tema important de veritat. Setmana que ve anem amb la Champions League contra el PSG al Parc dels Prínceps. Lamine Yamal té claríssim la seva porra, té claríssim el resultat.
Ai, la porra.
0-1. Ganamos.
¿Por?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Histórico, ¿eh?
0-1. L'entrevista està dins un submarí, no m'ha acabat d'entendre.
0-1 ganamos.
0-1.
0-1 amb gol d'ell.
Què dius? Ah, sí?
Sí, ahir està
encarregat
amb si mateix.
Confiança.
I creu que farà el 0-1 de la victòria.
Molt bé. Va, doncs potser sí, eh?
Sí,
aquesta motivació. Jo que he vist tots els episodis del triplet del Manchester, tots els episodis de Netflix, per obligació laboral. Escolta, quan al jugador li poses una idea al cap, que Guardiola és de posar les idees al cap,
acaben. És d'anar darrere als entrenaments, a la dutxa també em poso darrere.
Sí, és molt pesat, Pep, molt pesat. Si no recordo malament, em corregireu vosaltres, crec que és a l'anada de la semifinal contra el Madrid.
Sí.
Que algú li diu a De Bruyne que acabarà marcant, i crec que marca De Bruyne el gol de l'anada a la semifinal. Vull dir, que és posar una idea al cap i saber si la
una idea, m'aixecar, estar darrere, els entrenaments, tot després el cotxe, vaig a copilot.
Ah, també vas al cotxe.
Li veig dient, quan arriben a casa...
Al llit també t'hi poses?
Al llit m'hi poso, sota el llit.
Hi ha àudios, no, al grup, a WhatsApp o no?
També notes d'àudio de 5 minuts.
Sí, mora meva.
Oia pesadilla.
Bueno, hi havia una miqueta d'aire en aquesta roda... Bueno, sí, aquesta entrevista.
Ho haureu notat, que hi ha una mica de vent. L'operador de càmera potser era el mateix d'aquest document de José Manuel Parada de 11 anys.
Es que estamos despidiendo a Enrique. Ha traído al campo.
Però això, Parada, on t'ho veu gravar? És que
és Ibiza.
Però si se entiende clarísimo.
Como en la de Lambosa, ¿no? De Embosa.
No sé què volies promocionar, però on t'ho pagaran.
Era la boda de Belén Esteban, la despedida. Que ya nos vamos de Ibiza, volveremos. ¿Verdad que sí, Lali?
Lali.
Estava con Lali. Bueno, volveremos perquè se us endurà el vent directament.
I en un altre registre, recordaràs, Marc, aquella entrevista teva amb la Pilar Abel.
Home, és un altre tipus d'aire.
Amb l'assecador.
El assecador de la
peluqueria. Hola, soc el Marc Serra, de la ràdio, de RAC1. Com estàs?
Molt bé, mira, a la peluqueria, tu.
Què em dius?
Guapa.
Fins aquí anava tot bé.
Estic com en Puigdemont, esperant-ho. Però jo faig de curs, igual que ell.
Mare de Déu.
Són aquells secadors grans, no? De tipus 3 i 9, no?
amb els rulos i aquell paper de plata que es posa.
Amic, aquest document li tinc molta simpatia. Fixeu-vos que ella continua xerrant. Sí, clar, malgrat que està dins un tornado d'aire.
Sí, ella va parlant. Escolteu.
M'entens? Qui collons ha dit això? Perquè
m'agradaria saber-ho. Ella, si fos per ella, s'entès tot perfectament.
Doncs va, anem al moment més ventós de l'entrevista a la Lamine Yamal. És quan arriba...
Encara més?
Un test personal que li fan...
Però si m'agrada molt el test. M'estàs dient que no se sent bé el test?
Jo, mira, escoltem-lo, a veure què et sembla.
Más borbista del vestuario. Más profesional.
Pues el rumor.
Un deporte que no sea el fútbol.
Si no se lo entiende.
El básquet.
El básquet. Y un ídolo.
Eso es tú.
¿Y de básquet?
Ah, de básquet.
Bueno, también. ¿Comida favorita?
La calopa de pollo.
La calopa de pollo.
¿Cantante?
Mora.
¿Una Qué serie?
Breaking Bad.
¿Una película?
Wonder.
¿Videojuego?
¿Qué?
Fortnite.
Wonder.
¿Cómo lo has dicho?
Fortnite.
¿Superhéroe?
Superman.
¿Una manía?
Saltar antes de partir.
¿Pisar líneas?
No, eso no es.
¿Y un número de pie?
24. Marca, ¿eh?
Vaya, llesca, que
és. 16 anys i 44 de peu. Trepitja i quedes lesionat.
Bueno, perdoneu una cosa, sóc el Toni Cruz.
Home, Toni, què tal, com estàs?
Jo com a mandamàs de Barçawan, de la nova televisió de Barcelona, l'aplicació, l'OTT, tota la mandanga aquesta que s'ha muntat. Escolta'm, això és un nou format que nosaltres l'incorporarem. Serà el nom amb el títol de Allò que el vent s'endugué o directament Entrevistes al vent. Ho gravarem a dintre d'un túnel de vent o directament en dies així a l'exterior, d'aquells que poden servir, aquells túnels de vent que fa servir la gent per fer com si fos caiguda lliure, però en un lloc tancat.
Que n'hi havia un aquí al costat del Camp de l'Espanyol i ara està en Púria Brava.
Exactament. Doncs escolta'm, fotrem això, la gent haurà de mirar-se l'entrevista, que no s'entendrà absolutament res, perquè evidentment amb aquell vent serà un autèntic desastre.
Però això a la gent jove li agrada ara, perquè la gent sopa s'ho mira a través del mòbil subtitulat.
No.
Ah, no?
La gràcia és, sense cap subtítol, que la gent intenti cap d'alguna cosa de les que diuen.
Val.
Llavors la gent haurà d'intentar desxifrar què diuen i enviar un SMS d'aquests de pago, de tarificació especial.
Ah, molt ben pensat, sí, home, sí.
I qui ho encerti, doncs s'emporta un calé, m'entens? Escolta'm, i amb aquests SMS de pago, el club que està amb números vermells el traurem i el deixarem amb superàvit, m'entens? Això sí, els entrevistats hauran de portar pesos d'aquests de plom, o estar una mica passats de pes o lligar-los a terra, no fos cas com el túnel del vent quedin enganxats al ventilador de dalt, m'entens? Escolta'm, i si funciona, també fotrem entrevista sota l'aigua fotent amnea.
Molt bona idea.
Serà, bueno, entrevistant Don Emoto. Això serà un èxit, ho incorporem al Barça One, això entra en funcionament.
Això serà molt bona idea.
A partir de res, ja.
Però, hi ha una altra qüestió, aquesta sí que és molt polèmica. Aquesta us l'heu de rumiar bé, que en podríem dir la maledicció del Déu.
Ai! La maledicció del Déu, va marxar Leo Messi, va agafar el Déu Ansu Fati, no li va anar gaire bé, va tenir una lesió molt llarga, ara és fora del Barça, s'ha dit. Ahir el Gerard Romero li va preguntar a Joao Félix, i a Joao Félix això del número 10, si ell el portaria o no, s'ho va expulsar bastant. De fet...
Un moment. Què opineu del 10, abans d'escoltar la seva opinió?
Hauríem de retirar la samarreta amb el 10 de Messi. Que està...
Fem-ho fàcil.
El 10 no el porta ningú més a Argentina, a la selecció argentina. Ningú pot portar el 10 de Maradona. Bueno, portava Messi també, però... Hi ha samarretes que com la 15 de l'Epi de bàsquet.
Però la retiraries per icònica o per maleïda?
Per icònica, amb el cas de Messi, clar.
O maleïda, perquè, bueno...
Perquè ens va trair.
Ens va trair, no? Perquè Ansu Fati li va pesar.
Clar, això és un tema molt del bàsquet, però, clar, retirar el dorsal per excel·lència al futbol és complicat. De fet, no ha fet cap club al món de retirar un dorsal 10, no com el bàsquet, si s'han retirat.
És complicat a nivell de màrqueting.
Antigament ni es podia, perquè havien de jugar amb l'1 al 11.
Ara sí que
es pot, però abans és que havien de jugar obligatòriament de l'1 al 11.
Mister, aquest tema m'interessa. Pesa el número?
Al final és... No és el nombre el que pesa. El que pesa és el qui el portava.
Ja,
aquest és el problema. I el tema és que el porti qui el porti, inevitablement, aquest és com el Leo. Potser el que haurien de fer és que el 10 el portés un central.
Ah, mira.
O un porter.
Ben pensat.
O com els números quan
tens,
estàs...
I s'ha acabat el tema.
Com quan estàs en una casa i fas el 10 i el 10 bis. Ho deixin 10 bis i ja està. Ja no tens la pressió del 10.
Quedaria maquíssim.
Abans de Messi, el 10 va ser Ronaldinho, i abans és veritat que només el va dur un any, va ser Riquelme, però entre Rivaldo i Ronaldinho va haver Riquelme.
Però és això, el problema és que sempre les sòcies aquí les sòcies.
Bueno, el Gerard Rombero, que diu vostè, li ha preguntat a jo, Fèlix, què passa amb el 10. De seguida escoltem la resposta.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Són les 7, l'hora de fer una Moritz 7.
7, 7, Moritz 7.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 2x1 en més de 2.500 productes, com en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 10 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant.
Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Malàisia, Vietnam o Japó des de 705 euros, taxes incloses. Reserva abans de l'11 d'abril a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Són les 7, ho sents? De mica en mica tens més 7. 7 i no 8, amb 8 no funcionaria. 7, perdó, Moritz 7, el gust de la bona birra.
7, 7, Moritz 7.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, unique camping destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Va de tertúlia, quan falten 20 minuts pràcticament per arribar a les 8 del vespre. Som divendres, estem escoltant què va dir Joao Fèlix amb el Gerard Jiménez.
Amb
el Gerard Romero.
Amb el Gerard Romero, sí. Sobre el tema de portar el 10, de si ell es quedés l'any que ve al Barça, cosa que encara està per veure, si ell portaria el 10. Ell s'ho va expulsar i, de fet, li va penjar el mort a Bernardo Silva, que és un jugador que ni juga al Barça ara mateix, però que ell té moltes ganes de que vingui.
Ara.
¿Tú llevar el peso de un 10 aquí en la camiseta estarías preparado?
Pues no sé.
Yo tengo una...
Bernardo sí que le gusta la 10, ¿eh? Pues si a viene, Bernardo. Puede ser. Si no viene y yo me quedo, pues no sé. Vamos a ver.
Poco
porque
a poco.
El 10 también es un número muy, muy importante en el club.
No lo vale.
Y no hay que darse a cualquiera, hay que tener cuidado. Porque tiene mucho, como has dicho, mucho peso. Pero la verdad que es un número... Es mi número favorito de siempre, la 10. Nunca he sido, pero siempre fue mi favorito. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Sea a mí, sea a Bernardo, sea a la
quien
sea. Segurament serà ben entregat.
A mi el que em crida l'atenció és l'habilitat per col·locar el mort a una persona que ni hi és, ni se li ha preguntat, però clar, Bernardo Silva...
Em sembla un titular, eh? Sí, perquè està parlant de Bernardo Silva com si realment fos una opció real de que vingui.
Bueno, ahir va explicar al Joao Félix que el Bernardo Silva li ha fet moltes consultes sobre la ciutat
sobre on viure,
i sobre temes fiscals. Perquè això es veu que li preocupa molt. Va dir, de fet, que era una mica rata, el Bernardo Silva, i que no posava mai la mà a la butxaca per convidar. I sí, sí, és curiós que li hagi fet totes aquestes
preguntes.
És que, perdoneu,
si estiguéssim en un moment de Mercato, ja hi hauria titular aquí, eh? Busca casa, no? José María ja està buscando casa.
Efectivamente, tiene a los niños en el colegio de la Salle. Ojo con eso, porque puede haber noticia.
Veus?
Y la noticia siempre es que no hay noticia.
Perfecte.
Molt bé.
Però jo parlava de la Minya Mal com a candidat del 10 i avui a l'entrevista en Mundo Deportivo li han tornat a preguntar?
Li han tornat a preguntar, el Sergi Soler li ha dit que sí, el portaria i ell no s'hi ha posat malament.
Si el próximo verano desde el Barça vienen y te ofrecen el número 10 que tiene Ansu, pero que está cedido en el Brighton y al final él no siquiera... ¿Lo aceptarías?
Bueno, al final lo que has dicho tú, ahora de Ansu, aunque no esté aquí, desempezando por si Ansu no sigue aquí, pues para mí sería un orgullo, obviamente. Es un sueño para cualquier niño ser el 10 del Barça, yo creo. Nadie, creo que nadie en este mundo diría que no, pero nada, es cosas que gestionan en el club.
Bueno, aquí s'ha dit retirar la samarreta, i esteu tots d'acord, la posem, deies, en una altra posició, alguna altra opció? La destruïm ja i
no,
que...
jo crec, ara fora bromes, jo crec que s'ha d'assumir normalitat, dir el té que portar, el té que portar algú i s'ha acabat i no passa res.
Si tu creus que arribarà un moment que algú haurà de portar el 10 i ens haurem de treure del cap...
I no passa res, l'Anso ha tingut mala sort perquè s'ha lesionat, per les circumstàncies que tu vulguis. Hòstia, però no per portar el 10. Al final, escolta, algú el té que portar, el club tindrà que continuar, tindrà que tenir un jugador que el porti i al final s'ha d'assumir naturalitat.
Però deixem
alguna... El que el porta ara mateix, jo crec que... no pot evitar tenir aquesta pressió de saber que la lluita durant molts anys Leo Messi. Mm.
Mira, ara que parles de Messi, connectem un moment amb Miami. Leo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Leo, com estàs?
Bueno, por ahí,
en plena forma, no veig? Aquesta tensió que té la Lliga Americana de futbol.
Bueno, recién comenzamos y...
Bueno, qui hauria de portar el 10 a Can Barça, Leo?
Por ahí, la verdad que el 10 es una remera con mucho peso y bueno, hay que saber aguantar la presión. No la puede llevar cualquier pelotudo porque se puede achicar. Ya le pasó a Ansu Fati en su momento, sobre todo cuando cambió de representante, dejó a mi hermano para fichar por Méndez. Y cuidado porque la Minya Mal, pues le puede pasar lo mismo. Yo, si él quiere, le doy el celular de mi hermano para que lo llame.
Mira que veo.
Y así seguro que las cosas le van recontra bien, igual que a mí con mi papá. Todo queda en familia. Y mi hermano, pues, es un gran representante, así que él verá. Lo que hace.
Gràcies, Messi, gràcies. Ha quedat com una amenaça flotant en l'ambient, Però canviem d'història perquè volem parlar avui amb una persona que ens fa molta il·lusió saludar.
Exacte, perquè segurament us heu preguntat què els hi donen de menjar els jugadors del Girona perquè van molt a tope, ara mateix són tercers i estan en forma des que ha començat la temporada. Doncs...
Jordi, bona tarda.
Bonsoir.
Bonsoir, com estàs, Jordi?
Bona pres, Midi. Bueno, a veure, que els hi donen de menjar, tu.
Sí, a tu, clar, les hores no poden donar
de menjar. Jo fumo poros, tu.
No? I els horaris de la Lliga que posen són fatals per
malament perquè no pots dinar, ni sopar, ni res, han de fer un bocatet, llavors et cau l'oli, i van un desastre.
Un desastre. Doncs quin és el pròxim partit del Girona, Jordi? A veure
bueno, aquest que ve ara.
No hi ha jornada de Liga.
Aquesta setmana no hi ha jornada, que hi ha la final de Copa demà
no.
El que vingui, no? El
de moment,
que vingui.
Ara podré anar a fotre allà una roseta allà a Franco. Bueno, va, que tenim un convidat.
Vinga, sí, som-hi, perquè tenim la persona que ens pot donar la resposta al per què el Girona va com un tiro, com diríem de forma col·loquial, sí. A nivell...
Com un pepino, que deien a Televisió Espanyola.
Tenim el nutricionista, precisament, del Girona, el Sergi Mateo. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona
Sergi.
Tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Catedrático del Comerç.
Sí, no, començarem ras i curt. Què els hi dones als jugadors del Girona perquè aquesta temporada ho estic empatant d'aquesta manera?
Bueno, els hi dono el mateix que quan estàvem a segona, també. els hi donem en funció de les necessitats, dels objectius i dels gustos de cada jugador. Intentem aportar els nutrients necessaris per afrontar aquesta despesa energètica.
És assessorament personalitzat?
Sí, això intentem. La veritat que la meva funció, i gràcies que s'aposta per la meva figura... Intentem estar sempre en contacte amb el jugador des de que arriba a la ciutat esportiva fins que se'n va, i quan se'n va també té les pautes necessàries i té el meu contacte per les necessitats que tingui el jugador.
Sergi, ets el Pep del Girona, eh?
Efectivament.
Sempre darrere del jugador, eh?
Soltes tenim el Jorge.
Sí. Algun jugador maniàtic? Algun tiquismiquis?
No, la veritat que no, que la sort d'aquest gran Girona és que hi ha un grup humà molt gran i que tots saben la importància de la nutrició i també altres factors que tenen impacte en el seu rendiment i escolten i després intenten fer el que els diguem des de la part de nutrició.
¿Se podría decir que se comen al niño Jesús por un pie?
No.
Sergi, tu vas arribar al Girona precisament l'any que el Girona puja a primera divisió per primera vegada a la història, sí. El 2016. Com arribes al Girona? I abans què havies fet?
No, res, mira, jo sóc un apassionat del futbol, havia jugat a futbol des de ben petit, vaig arribar al meu tope a tercera divisió i, bueno, jo sempre dic que sóc un jugador frustrat, ¿vale? perquè era, la meva il·lusió era ser un professional del futbol, però no me va arribar a través de com a jugador, i sí que tinc la gran sort que em va arribar com a professional dintre de la meva professió, que estic molt content, i inimaginable que jo amb la meva professió pugui arribar a primera divisió, i més ara el que ens pot venir endavant.
Escolta, has escrit i has col·laborat en dos llibres. N'hi ha un que té un títol que m'ha cridat molt l'atenció, perquè aquí en el programa el Xesco Espart, ell té una frase que li posaran a la làpida, que és es juga com s'entrena. Exacte. Sempre ho diu el Xesco. I tu has participat en un llibre que es diu Se juega como se come.
Sí, la veritat que és una cosa que em diverteix escriure. Ara tinc menys temps, la veritat, però perquè tinc una nena de 4 mesos, però sí que és una cosa que m'agrada escriure llibres, però no més que per vendre, sinó perquè em fa il·lusió a mi i jugo com és com els meus experiments, on explico jo el que a mi m'agrada, i res, m'agrada, al final li poso títols divertits que trec jo.
Sí, però explica'm aquest concepte, o sigui, realment es juga com es menja?
Jo no estic, bueno, el títol sí que té molt d'enganxe, però sí que és veritat que la nutrició no ho és tot i el rendiment forma part de molts altres factors, vale? La nutrició és un, la motivació que pugui tenir el jugador, el propi talent, l'entrenament, el descans i molts altres factors que intervenen amb el rendiment. I jo vaig jugar amb aquest enganxe amb la nutrició, però no ho és tot, la nutrició.
Això lliga molt, Marc i Sergi, amb un eslògan que tenia el Barça de Som el que mengem, una miqueta anava per aquí. Clar, tu has dit que abans era... Vinga, pasta i carn, hidrats de carboni, proteïna i s'ha acabat, no? Ara deies que cada futbolista té el seu esquema particular a l'hora de menjar. Ens hem d'imaginar que tens com un Excel amb cada un jugador de la plantilla.
Ui, quin malson.
Estuani, Dobbic, i aquest què li poso? Què? No? Com va això?
Bueno, la veritat, com que tinc la sort que els acompanyo, doncs des que arriben, doncs jo puc estar amb l'esmorzar i depèn les seves sensacions, els objectius que tenen cada jugador a nivell de composició corporal, i les necessitats del propi entrenament o del partit, doncs jo allà l'aconsello que és el millor. Després estic durant l'entrenament amb temes d'hidratació, la pauta d'hidratació personalitzada que té cada jugador. Quan acaba l'entrenament, cada jugador té la seva pauta de recuperació, i després ja anem al dinar, on sí que cada jugador m'espera i formem o configurem el plat en funció de lo que he dit abans, de les necessitats i dels gustos de cada jugador. I al final no hi ha una pauta tancada, perquè cada dia és diferent. Per tant, cada jugador és diferent, per tant hem d'entendre que tenen unes necessitats diferents i que jo haig d'estar allà per intentar aconsellar el millor possible.
Mans aixecades aquí l'estudi, perquè ens ha generat moltes qüestions, però n'hi ha una que t'he de repreguntar. Pauta d'hidratació, què vol dir això? No tothom veu el mateix o de la mateixa manera?
No, perquè cada jugador té unes necessitats hídriques diferents i per tant hem d'afrontar, i també l'entrenament tenen unes despeses energètiques també diferents i per tant i de sudoració diferents, i per tant hem d'afrontar aquesta, o hem de tenir clar la pauta d'hidratació. Hi ha jugadors, perquè ho entenguis, que suen més que altres, hi ha jugadors que tenen més pèrdues hídriques que altres, i per tant hem d'afrontar aquesta pauta, i quan el míster para, jo amb els meus companys de fisioterapia, fisioterapeutes, afrontem aquesta pauta d'hidratació.
No sé si té que veure que el Girona pertany al City Group, perquè això que està comentant ell és una cosa que...
No, això ho fan tots,
Guardiola, no. La temporada 2008-2009, recordo que Messi amb Rijkaard es lesionava molt, va venir Lorenzo Buenaventura, els nutricionistes de l'equip de Pep Guardiola, es va deixar de lesionar, va ser obligatori dinar, esmorzar allà al club, i a partir d'aquí aquell Barça va ser imparable. No sé si a Girona també esteu fent el mateix i pot ser un dels motius d'aquest altíssim rendiment que està fent la plantilla de Mitchell.
Bueno, et diré dues coses. La primera, que sí que és veritat que nosaltres formem part del City Group i, per tant, jo estic en contacte amb els nutricionistes d'allà i són de gran ajuda, vale? I quan ja estava la Sílvia Tremoleda, la veritat que ens va ajudar molt, perquè va ser quan el primer impuls per instaurar les bases. I després, el veritable secret que diria jo és la qualitat humana que té cada un dels treballadors que formen part del Girona i els jugadors també, que aquesta unió fa que sigui difícil de parar. Però en cap cas la nutrició és el factor diferencial.
Però escolta una cosa, anem al plat, a veure, què es menja? Tu dius, el rebo quan arriben, què és tu ànic, què esmorza?
No, mira, és molt fàcil. Al final jo sempre els hi pregunto si tenen gana o no, perquè sí? Jo no em faré de res de si jo li dic has de menjar tant i no té gana. I en funció de la gana...
Ell decideix? Ells decideixen?
No, decideixen, jo li dic, tens gana o no tens gana, i a partir d'aquí prioritzem els nutrients que necessitem.
Ai, que desayunar-se a la dos.
Mira, una cosa molt ràpida, faig un petit parèntesi. Recordo Claudio Bravo, l'exporter del Futbol Club Barcelona, i també del City, per cert, que m'explicava, jo no desayuno perquè un porter, quan entrena, no para de brincar amunt i avall, em deia que no esmorzava res perquè si no ho treia.
Va, la glopadeta.
Això, des del punt de vista de nutrició, és bo no esmorzar?
Bueno, jo considero, des del meu punt de vista i la meva opinió personal, és que cada àpat que tenim durant el dia és una oportunitat de recuperar-nos de l'entreno anterior o del partit i de preparar-nos per al següent entreno o partit. Per tant, jo prefereixo, sempre que hi hagi les hores suficients per fer la digestió, que esmorzin, dinin, i brenin i sopin.
I què esmorzem, així ràpid, per fer-nos una idea, Sergi?
Croissant.
Depèn de cada jugador. Nosaltres, hi ha gent que els agrada més bàsic, hi ha jugadors que els agrada més bàsic, com pot ser una torrada amb el bocat i pernil ibèric. Hi ha altres que els agrada molt el porridge, vale? Que s'hi va de cuita. Fruita, és molt senzill.
I què dinem després?
El que dèiem abans, al final, en funció de la gana, prioritzem els nutrients necessaris i depèn quin jugador ha de menjar més quantitat de carbohidrats, depèn quin jugador menys, depèn quin jugador ha de menjar més...
Depèn del pes,
verdures, no? I proteïna.
¿Los jueves hay paella?
No, la veritat que jo cada setmana passo els menús, és feina meva passar els menús a la ciutat esportiva, als cuiners, i cada setmana intento variar. Després, si surt bé el plat, jo em porto el mèrit, i si surt malament, li dic que és culpa del cuiner, ja està.
Molt bé, perfecte.
Però, ara, no tenen un dia per anar al restaurant i fotre, jo què sé, una caldereta, ara, o un llamàntol, o
hi ha un dia de...
un xutxo de crema?
Sí. Això forma part, la veritat, que jo sempre dic que... Jo sempre els dic que m'enviïn la carta i jo els pugui ajudar, ara, en funció de la carta del restaurant, que jo els dic, però mira, avui necessitaríem això... i després són ells qui ho han de fer o no, són responsables ells del seu propi rendiment i res, però evidentment que forma part també de que s'adhereixin una mica, forma part tot.
Tenen algun aliment prohibit? O sigui, sucre, per exemple, ara que parlaven del xuxu de crema, els...
No, això no porta.
Els permeteu que mengin coses amb sucre?
Mira, jo això d'aliments prohibits, com deia un professor meu, Julio Basulto, sempre em deia que prohibir... Ah, sí? Va ser professor meu d'un màster i al final ell em deia prohibir desperta el desig i té tota la raó. Per tant, jo no parlo d'aliments prohibits, vale? Sí que parlo d'aliments que no ens ajudaran en el rendiment, vale? Com pot ser aquest xuxo de crema, depèn en quines ocasions no ens pot anar bé, però no m'agrada parlar d'aliments prohibits.
Per canviar-m'ho per uns bunyols de vent que estan puix per
tu. Sí, el mateix. Són exactament el mateix. Escolta, hi ha molta preocupació amb els jugadors que pugen, Sergi. Per exemple, al cas del Barça estem amb Lamine Yamal, que ha guanyat 7 quilos de massa muscular. Avui ha parlat al Mundo Deportivo de la seva alimentació, precisament. L'escoltem.
Bueno, de comer, pues antes iba con mis amigos y pues lo que veía me lo comía. Ara ya, como ahí en el club, y ya está. Eso sí, intento comer más pescado, porque antes era más de carne y ahí no me movía, pero ahora sí intento comer más pescado.
Aquests joves com se'ls ha de cuidar?
Bueno, aquí aquest jugador té la sort de tenir una gran nutricionista com és la Sílvia, que segur que l'està ajudant molt bé. I, bueno, la veritat és que aquests jugadors ara estan pujant, jo que, bueno, que porto 8 anys aquí en el futbol, veig que cada vegada estan més preparats, ¿vale? I sí que és veritat que hi ha jugadors que necessiten fer aquest canvi a nivell de massa muscular, on segurament que intentarà prioritzar més carbohidrats, proteïnes, en la seva dieta.
Però a mi m'agradaria fer una pregunta al doctor, soy Adrián Adri.
Sí.
Y no, el amino, el que sea, no puede ir con los tetes ahí, comerse unos donetes, un kebab, un monster o algo.
Monster, unos donetes y un kebab.
Yo te doy la proteína pura, tete.
El Sergi ha caigut de cul a terra.
Solo carne, sin verdura.
Proteína. No crec que l'ajudi, això, no crec.
Sí, però si alguna edat és bona és aquesta, perquè jo tinc la sensació que quan tens 16 anys tot ho cremes, no? Vull dir, aquests excessos potser és més fàcil de gestionar-los amb 16 anys que amb 36, com Lewandowski.
Bueno, jo soc més del parer que aquesta edat és més important instaurar aquests hàbits de que l'ajudaran en un futur que no dir això. Però bueno, evidentment que si ell s'ho vol permetre un dia, pues endavant.
Sergi, gràcies per atendre'ns. Molt, molt interessant tot el tema, Sergi, de la nutrició relacionada amb l'esport. I, bueno, escolta, ves un dia amb el Jordi Bosch...
Bueno, a mi em poses aquest règim i pràcticament m'enterres en vida. Perquè, clar, vull dir... No sé, una torradeta amb aguacate me la poso per si tinc una berruga.
Joan Roca va ser professor del Sergi. Joan Roca va ser professor del Sergi.
Bueno, pues fa-te'm alguna cosa que m'entri més per la vista, tu.
Sergi, gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies també al Jordi Roura, gràcies l'Àngels i el Xus. Bon cap de setmana.
Final de Copa, eh? Aviam, qui voleu que guanyi? Final de Copa.
Ah, final de Copa, pots fer porra?
Vinga,
tira.
L'Atleti.
Mallorca per penals.
Ostres!
Jo vull que guanyi el Mallorca també.
A mi més, la veritat, més indiferent.
Perfecte.
Pues un whiskito y a dormir.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'Ampeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El Trivial Musical de RAC1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
RAC1. Tots som 1.
I el Jordi Bosch, molt preocupat per aquesta entrevista que clar, hem fet, perquè deixen els jugadors del Girona amb una torrada i...
És que no pots anar amb aquest tema.
Ara, Bellonista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem parlat amb un nutricionista, que sí. Clar, és el que cuida els jugadors del Girona, i el Jordi estava una miqueta...
Bueno, que a mi em poses un dia perquè el règim i m'han tornat a pressió, que ja pràcticament no torno aquí amb el Basté. Si tu vols agafar i fotre... Mira, és que ha sigut, escolta, aquest home ja m'han trencat ganes de fer una ruteta gastronòmica aquest cap de setmana. Mira,
com
ho
diràs? Què faràs? Mira, bé, depèn de per on sigui bé.
No, bueno, no ho sé.
Bueno, podem anar al Massana, que allà es menja molt bé, llavors ja te m'arribament al Cellar Can Roca, que això ja és un home.
Ah, doncs sí, per mi, si deixo els plans que tenia...
Passes pel Divinum i fas allà el pica-pica, una mica de coseta...
Però tot el mateix dia?
Sí, el mateix dia, anar fent. Faig un primer amunt, per exemple, fas el segon al Nexe, després ja te'n vas al Cipressàlia, i bueno, i a partir d'aquí al Poca Vergonya Bistró, que allà es